L'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes en una nova entrevista que us oferim des de Ràdio Ciutat de Valls amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que va ser el passat dijous 13 de febrer. Divendres, dia 14, l'endemà, la Biblioteca Popular ha organitzat una conferència amb el títol La comunicació avui entre la intel·ligència artificial i el populisme, a càrrec del director del Periódico de Catalunya, el periodista Albert Sáez. En primer lloc, bona tarda i benvingut a Valls.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Havies estat ja en anterioritat en aquesta ciutat, la coneixes?
Sí, tinc molt bon concepte.
Bé, ens vens a parlar d'intel·ligència artificial i populisme, que són dos fenòmens que en els últims anys, d'alguna manera, doncs, formen part del nostre dia a dia, no?
Sí, són els grans, des del meu punt de vista, els grans reptes que estem vivint en l'àmbit de la comunicació, no? D'una banda, tot l'impacte de la tecnologia en la creació i sobretot en la distribució d'informació i de continguts, i com aquesta nova manera de distribuir la informació a partir d'algoritmes, doncs, genera una informació que jo crec que afavoreix d'alguna manera o fa més fàcil el creixement del populisme, no? Perquè al final l'algoritme ens porta a llegir el que volem que ens diguin, no el que necessitem saber.
Què s'entén, en primer lloc, per intel·ligència artificial? Com ho podem definir, aquest concepte?
Des del meu punt de vista, la intel·ligència artificial en aquests moments encara no existeix. I seria difícil que existís perquè no sabem massa bé com funciona la intel·ligència humana i, per tant, seria bastant complicat que reproduíssim una cosa que no sabem com funciona. El que sí que tenim és que una part molt important del coneixement, que es basa en la memòria, avui en dia tenim unes bases de dades que cada vegada poden ser més grans, perquè les podem manegar moltíssima informació pràcticament en temps real, i per tant aquestes bases de dades els hi podem donar unes regles perquè generin comportaments predeterminats. És a dir, si jo cada dia miro la web de Ràdio Ciutat de Valls, doncs l'algoritme interpreta, perquè algú li ha donat aquesta regla, que a mi m'interessa el que passa a Valls. I per tant, si un dia algú publica alguna cosa de Valls, doncs m'ho recomana. No? I per tant, això és intel·ligent? Bueno, és automàtic. Tenim uns automatismes que processen moltíssima informació a velocitat gairebé real, no? En temps real. I això ens fa tenir l'aparença de que estem relacionant-nos amb algú que és intel·ligent, perquè és veritat que no actua a demanda nostra, sinó en funció del nostre comportament. Des del meu punt de vista, això és una part de la intel·ligència. La memòria és una part del nostre cervell, però no sabem, perquè al final hem de continuar donant-li nosaltres les regles, no?
La intel·ligència artificial, nosaltres som una ràdio petita. És concebut que algun dia, doncs, puguin prescindir del periodista? Ja s'ha prescindit del tècnic, potser en les emissores locals?
A veure, depèn de què li fem fer el periodista, no? Si el periodista el que ha de fer és copiar el que diu una agència d'informació o locutar el que diu una nota de premsa, doncs és possible que això ho puguem automatitzar. De fet, per exemple, nosaltres en el nostre grup, el diari Esport, fa 5 anys que utilitza intel·ligència artificial perquè els partits de segona B no teníem periodistes per cobrir-los i aleshores ens van oferir un producte que el que fa és fer una crònica del partit a partir del resultat i del teletip. Bueno, donem un servei que abans no donàvem. Ara, evidentment que la crònica del Marcos López o la crònica de l'Emilio Pérez de Rozas, pues no la pot fer una màquina de moment, no? Per tant, com amb tantes altres coses, la intel·ligència artificial ens allibera de la feina mecànica i dona valor a la creativitat i a la interpretació, no?
Chat, GTP, és un avantatge o és un inconvenient en el món del periodisme?
A veure, pot ser un avantatge per fer aquest tipus de feines mecàniques. És un inconvenient des del punt de vista que si no es respecten els drets d'autor, perquè el ChatGPT, com Google, el que fa és organitzar la informació que produïm altres. Vol dir que hi ha periodistes que alimenten bases de dades de les que xucla el ChatGPT i, per tant, això s'hauria de retribuir d'alguna manera, perquè si no hi hagués aquesta informació no podria funcionar. De la mateixa manera que Google, si Ràdio Ciutat de Valls o l'Ajuntament de Valls o el periòdico no poséssim informació a Google, a la xarxa Google no podria tornar-nos-la, no? Subministrar-nos-la. Però bueno, aquí ja hem perdut aquesta batalla dels drets d'autor, no? I crec que aquí aquesta l'hauríem de lliurar, no?
Uh-huh. Anem a l'altre concepte que abraça aquesta conferència, que és populisme. Tots sentim populisme en xarxes socials, també en el fenomen dels partits polítics, no? Aquell partit fa populisme, no? Aquella determinada organització fa populisme. Ho hem d'associar així i també ara amb tot l'enrenou que està havent amb el que és Twitter, no? Que molta gent, Twitter X, també s'han creat alternatives i es diu, no? Que també s'hauria d'abandonar el que és X, no? Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona està la primera institució.
Sí, a veure, jo penso que del populisme no ens en lliurem ningú, també el periodisme fem populisme a vegades, i quan fem aquestes tècniques que en diem de clickbait o d'aquest tipus de coses, estem fent populisme. A mi em sembla que ni en el cas de X, ni X era tan bona fa 10 anys ni és tan dolenta ara, no? A mi em sorprèn, per exemple, que partits polítics com Podemos o Sumar, que han nascut en bona part gràcies a la possibilitat que els ha donat les xarxes socials, ara reneguin d'elles perquè, bueno, perquè ara hi ha altres formacions polítiques, altres ideologies que estan fent-les servir per promoure les seves idees, amb les que podem no estar d'acord. A mi em sembla que per tant, jo penso que hem d'estar a les xarxes, perquè si abandonem les xarxes aleshores és la selva. Per tant, la civilització hem d'estar-hi, les institucions hi han de ser-hi, entre altres coses perquè presten un servei públic i tenen l'obligació de prestar-lo. Una altra cosa és que, bueno, denunciem que efectivament aquestes bombolles que es creen de gent que pensa d'una manera molt homogènia, doncs condueix a afavorir aquestes polítiques populistes, que al final és oferir solucions fàcils a problemes complexos. Bueno, ara estem amb aquesta febrada i ja se'ns passarà, esperem.
També es parla que els mitjans de comunicació com han de tractar els partits que se suposen que són d'extrema dreta, no? Tenim els fenòmens d'Aliança Catalana, també de Vox. Com ha de ser el tractament? Des d'un mitjà públic, també.
A mi em sembla que el tractament ha de ser un tractament professional. És a dir, si algú fa alguna cosa, si algú diu alguna cosa, doncs haurem d'explicar el que diu i el que fa. Si algú té representació a les institucions, doncs haurem d'explicar el que diu a les institucions. Moltes vegades afavorim més aquests partits polítics donant informacions esbiaixades, per exemple, sobre violència o sobre delinqüència o sobre sanitat o sobre economia, que no pas explicant les tonteries que diuen ells, no? Per tant, jo penso que els hem de passar pels sedars del periodisme. Escolti, vostè ha fet alguna cosa, aquesta cosa és rellevant, no és rellevant, té incidència, doncs si té incidència l'expliquem i si és una barbaritat la critiquem, perquè barbaritats en fa tothom.
Mm-hmm. Anem al periodisme del segle XXI, també les noves fornades. Com a professor m'imagino que estàs en contacte amb els alumnes. Com està creixent el periodisme? També hi ha una manera diferent de fer periodisme? Hi ha precarietat?
Sí. Bueno, precarietat n'hi ha hagut tota la vida, no? Vull dir, i ara encara estem molt bé. Vull dir, a finals dels anys 70 els periodistes anaven a les recepcions a menjar els canapés perquè no arribaven a final de mes per anar a dinar. Vull dir, algú millorat. Estem molt bé, no? Perquè costa molt, el que deia abans, preservar els drets d'autor i en la mesura que ni els professionals ni les empreses poden treure tot el retorn que es genera a partir d'un contingut, doncs això fa que no es pugui retribuir. Per tant, problemes, reptes n'hi han. Ara, jo penso dues coses. La primera, hi ha més consum d'informació que mai a la història. La gent consumeix molta informació, la consumeix moltes més hores de les que gasta moltes més hores en informar-se o en consumir. És veritat que a vegades amb demanda d'entreteniment, però s'informa. Per tant, no es coneix cap activitat econòmica que quan la demanda creix deixi d'existir. No? Una altra cosa és com s'ha de fer sostenible econòmicament, etc etc. I després hi ha una altra cosa molt important, que és que els periodistes, quan més joves són, més dominen instruments narratius més complexes per explicar històries. I per tant, escolta, jo sabia escriure i una mica compaginar, però era un inútil per fer fotografies i no en tinc ni punyetera idea de fer un vídeo. En canvi, ara hi ha gent de la teva edat o més jove que és capaç de fer un vídeo amb un mòbil i de fer-lo bé i de fer-lo... Per tant, tenim més demanda d'informació i tenim millors instruments per explicar els fets. Bueno, hem de trobar les maneres de lligar aquestes dues coses.
I la ràdio, que és el mitjà que ens ocupa a nosaltres, organitzem aquesta taula rodona de comunicació, però som una ràdio digital per internet.
La ràdio, mentre no s'instauri el cotxe sense conductor i les pantalles a la dutxa, té una vida molt, molt, molt ferma. I a més crec que la ràdio fa coses des de fa molt de temps que és el que la gent necessita i el que la gent demanda. És a dir, la ràdio era més immediata que els diaris. La ràdio ha estat sempre més immediata que la televisió. Ara, una de les coses que demanda la gent és la immediatesa. La ràdio sap com fer la immediatesa sense cometre errors, perquè els diaris o les televisions n'estem aprenent a donar informació immediata. La ràdio és molt propera a la gent. La ràdio té una gran capilaritat, les ràdios locals com la vostra, però fins i tot les emissores dites nacionals o estatals tenen vertebració en el territori. Això la gent també ho valora i també ho vol. I finalment, jo crec que la ràdio ha estat històricament menys prepotent que els diaris i la televisió, que ens ho miràvem tot una mica des d'un pedestal i li dèiem a la gent, escolti, miri, ja li explicarem això quan ens vagi bé, i en canvi la ràdio sempre ha estat molt més enganxada a la gent. Tot això jo crec que són valors que la gent busca. I per tant, i a més, bueno, insisteixo, mentre no puguem mirar la pantalla al cotxe i no puguem mirar la pantalla a la dutxa, la ràdio té una vida molt, molt, molt ferma.
Ja per acabar, com a director del Periódico de Catalunya, hem d'esperar projectes d'aquests pròxims mesos. També teniu ja una delegació forta, no?, del Periódico de Catalunya a Tarragona, no?, amb la informació.
Hem començat, nosaltres hem reprès una cosa que a finals del segle passat i principis d'aquest havíem abandonat una mica, que és la informació hiperlocal, no? És a dir, la informació molt vinculada al territori. Això és una característica del grup que ens va comprar ara fa 6 anys, que és Premsa Ibèrica, que és un grup de premsa local i hiperlocal, i per tant amb ells hem trobat un estímul a tornar a això que havia estat bastant essencial en el periòdico. Hem començat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim 22 edicions digitals, i ara doncs hem anat a Tarragona també en un moment en el que a Tarragona estan passant coses, s'està plantejant fer una àrea metropolitana, s'està teixint una vida de ciutat que va més enllà del límit municipal de la capital, i bueno, ens sembla que és important estar acompanyar aquest moment i veure si som capaços de connectar amb aquest públic. No?
Avui Albert Sáez ens acompanya per commemorar el 7è aniversari de Ràdio Ciutat de Valls i també el Dia Mundial de la Ràdio, aquí a la Biblioteca Popular, amb aquesta conferència. Albert, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem doncs, que sigui de l'agrat a tothom.
Gràcies a vosaltres.